Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Josep Alegre, l'anterior abat de la comunitat de Poblet, ha mort avui després d'una curta i inesperada malaltia. Tenia 83 anys, en feia 27 que era monjo i 53 que era sacerdot. Va ser abat de Poblet de 1998 a 2015. Josep Alegre va néixer a Vallobar, a un municipi d'Osca, el 8 de novembre del 1940. El 1970 va ser ordenat prevere. Després de 25 anys de ministeri com a sacerdot diocesà, va ingressar al monestir de Poblet el 1995. Es va llicenciar després en teologia per l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat del Vallès. El 3 de desembre del 2015, després de presentar la renúncia per edat, el va substituir en el càrrec l'abat de Poblet, Octavi Vilà. El funeral de Josep Alegre, abat emèrit de Poblet, serà dilluns vinent al mateix monestir. Canviem de tema. Pere Aragonès carrega contra el CNI i tilla de mentides les justificacions que els serveis d'intel·ligència han donat per espiar-lo amb el programari Pegasus sobre que hauria coordinat els CDRs, ho ha dit des de Vilaveret, Girona.
Si no fos per aquesta la justificació de que ha estat sotmès durant 9 mesos com a mínim a un espionatge il·legítim, doncs això seria per riure i semblaria doncs una aventura de Mortó i Filemón, sincerament, perquè és lamentable. És lamentable les mentides que s'han inclòs. Crec que tothom amb un mínim de coneixement de la realitat política catalana doncs veu que les afirmacions que s'hi sustenten no tenen cap mena de base i, per tant, anirem fins al final.
Precisament avui ha de declarar l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, sobre aquest espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el programari Pegasus. Ho farà després que s'hagi sabut que un dels motius pels quals es va espiar Aragonès és perquè es creia que era un dels líders dels CDRs. Doncs bé, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit a l'entrada del Consell de la Unió Europea que ni el CNI ni el Tribunal Suprem havien d'informar sobre l'espionatge que estaven fent perquè tenien autorització judicial. Tot i això, ha assegurat que durant el govern de Pedro Sánchez mai es van fer aquestes pràctiques. Sobre això, qui n'ha parlat també és el viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, que diu que l'espionatge en Pegasus és ple d'invencions sense cap justificació ni prova, si ha referit a CIR Catalunya.
El que hi ha allà és basura política, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final és tot absurd, són invencions, no hi ha cap justificació que Pere Aragonès sigui el responsable dels CDRs, però la frase surt tota l'estona. Ara no hi ha cap explicació sobre per què era, quines proves tenen, per què, perquè no en tenen cap.
Sabrià dona per fer que el govern de Pedro Sánchez coneixia l'espionatge, però ha defensat que no s'han de trencar les negociacions. Encara en política, el portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, Josep Maria Cervera, ha defensat que el partit treballarà fins al dia 30 per tenir una amnistia integral i que blindi també com es pugui tots els casos, inclosos els de Tsunami Democràtic i els CDR, s'ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Fem el que hem fet des del primer moment, que és intentar millorar aquesta amnistia perquè sigui una amnistia que quedi ben reforçada, que no ens deixi a ningú a fora, que la llei pugui ser d'aplicació immediata.
Cervera critica que el jutge García Castellón imputi per terrorisme la causa de Tsunami Democràtic i no ha volgut entrar a valorar el detall de les negociacions amb el PSOE. Considera que les converses s'estan fent amb rigor i discreció i el que interessa, diu, és que hi hagi resultats. I un apunt abans de passar als esports, en aquest cas un apunt cultural. El primer disc de Guillem Gisbert es titularà Balla la Masurca i es publicarà l'1 de març. Després de l'estrena de Les dues torres i Waltzing Matilda, el cantant i compositor continua presentant avançaments del seu primer disc, Sense Manel. Avui han vist la llum les cançons Cantiga de Montse i Hauries pogut venir. I ara els esports amb Pol Corredoira.
En tenis, l'italià Jannik Sinner és el primer finalista masculí de l'Open d'Austràlia, atropellat el número 1 del món i vigent campió del torneig Novak Djokovic en 4 sets. Els primers dos han estat especialment contundents contra el Sèrbia, encaixant un 6-1 i 6-2. El tercer set s'ha endollat, guanyant-lo al tiebreak, però de nou ha cedit el quart i el bitllet també per a la final. Ara mateix en joc la segona semifinal amb Medvedev i Zverev com a grans protagonistes. Diumenge es disputa la gran final del primer gran slam de la temporada. I en actualitat poliesportiva, la nedadora trans Lia Thomas ha iniciat iniciat accions legals contra World Aquatics, el màxim organisme de la natació mundial. Recordem que va canviar la norma l'any 2022 i que impedeix participar en competicions femenines tots aquells esportistes que hagin fet la transició abans de la pubertat. Thomas portarà la decisió al Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport en una sentència que podria sentar un precedent històric sobre els esportistes trans.
És tot per ara. La informació continua a la caravana de Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
D'Agostino, un clàssic. 6 minuts que passen de les 11 del matí. I per què comencem l'entrevista avui si parlem d'un llibre amb aquesta cançó? Doncs bé, perquè és la que obre un capítol del nou llibre de Pau Cosí, La garota entre les dins. Un llibre de butxaca que en diríem 6 històries curtetes que es llegeixen bé i ràpid, carregades, això sí, d'ironia finíssima. La garota entre les dents parla de moltíssimes coses, d'amor d'adolescents, de turistes, de la soledat que amaga aquell destí que molts desitgen trepitjar. Un llibre que agradarà, sobretot, a tots aquells que són de l'Empordà, perquè està carregat de referències d'allà dalt, que diem els d'aquí baix. Però no patiu, que si no sou de l'Empordà, també el gaudireu igual. I avui a la caravana, Pau Cosí, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Merci per convidar-me.
Pau, acabes de publicar el teu primer llibre, La garota entre les dents. Per què publicar ara el teu primer llibre?
Bueno, és una cosa que tenia al cap des de fa bastant de temps, la veritat. Feia molt de temps que ho volia fer, el que passa que sempre tens com l'excusa de no posar-t'hi, no? I sobretot perquè també em dedico a una feina que estic 8 hores davant d'ordinador escrivint o llegint. Llavors, arribar a casa i posar-s'hi és molt difícil. I, bueno, des de l'any passat m'hi vaig posar en sèrio, els caps de setmana, sobretot a l'estiu també, aprofitant les vacances de la meva feina de dilluns a divendres, no? I com que tampoc és una novel·la de Ken Follett que té 1.500 pàgines, doncs l'he pogut acabar. Sí.
Ara que t'has destapat escrivint llibres, entenc que no serà l'únic. Li has agafat el gustet a escriure?
Bueno, també estic esperant a veure què li sembla a la gent, no? Perquè si tothom em diu que és una merda, doncs potser paro, no? Però...
Hi ha feedback o no, per això?
Sí, no, de moment la gent que se l'ha llegit li ha agradat bastant. I home, això t'anima sempre a seguir-ho fent. La veritat és que sí, ara ja... Com que això són 6 històries, m'agradaria fer una novel·la. Sí, sí.
De què ens parla, La garota entre les dents?
Bueno, ho has descrit tu bé abans. És una mica... No crec que sigui un únic tema. És més aviat... Sobretot, hi ha una temàtica que és la violència, no? Que és segurament el que tenen en comú les 6 històries. I després també volia parlar molt al final, el turisme, no? Jo soc... Bueno, Roses, en concret, és un poble... que evidentment, com tants altres de la Costa Brava, està marcat pel fet de que viu del turisme. I jo sóc d'allà, he viscut allà fins als 17 anys. He treballat en feines de cara al públic turístic, diguéssim. He treballat a un parc aquàtic, he treballat a la recepció d'un hotel. I, bueno, quan tenia aquestes feines, sempre em trobava situacions com bastant grotesques, estrambòtiques, i personatges absolutament lamentables i estranys. I sempre pensava, ja en aquell moment, que tenia 16, 17 anys, pensava, hòstia, puta, si algun dia escric una cosa així... És que es fa sol, no haig de posar imaginació, perquè és que realment són així aquestes persones. I d'aquesta necessitat ve una mica el fet d'escriure-ho.
Precisament per què La garota entre les dents?
El títol. Bueno, primer perquè garota és una paraula que... Potser m'equivoco, però crec que remet molt allà dalt, a l'Empordà. Sé que l'altra gent en diu garoina o eriçó de mar, i en canvi garota a casa meva sempre s'ha dit així. I bueno, clar, una garota al final, si te l'imagines, o sigui, no sé tu què t'ha passat quan has vist el titular, no? Però hi ha gent que se l'imagina amb les punxes.
Exacte. Com,
i en canvi també hi ha gent que se l'ha imaginat pues, oberta i menjant, menjant els ous, que al final és el que s'ha de fer, no?
Sí,
que,
sí,
que, és
sí.
Que és una delícia, tot i que a mi no m'agraden, però això, és com el doble joc aquest de... Perquè, bueno, com que també les històries són una mica sàdiques, per dir-ho d'alguna manera, o... Bueno, que potser m'estava fent l'interessant, no ho sé, però això, què són aquestes dues coses?
Ho deies des del principi, eh? La garota entre les dents, que són 6 històries curtetes, fàcils de llegir. Tenies clar que era així des d'un principi?
Bueno, si sóc honest, també pensava, hòstia, si intento fer una novel·la... És la primera vegada que m'hi poso en sèrio a fer un llibre. No em veia... A banda que tenia com moltes històries a dins del cap i pensava que trenar-ho tot amb una única novel·la era molt difícil. Bueno, això, sobretot perquè també pensava, no sé si em veig amb cor d'unir-ho tot amb sis... O sigui, aquestes 6 històries amb una única trama, diguéssim.
Mm-hmm. Per escriure un llibre així, que ho dèiem, està ple d'aquesta ironieta fina, parlant en plata, et vas cagant una mica en tot.
Sí.
S'ha d'estar tocat per la tramuntana?
No sé si he tocat per la tramuntana, però el que sí que és veritat és que, bueno, de la mateixa manera que jo no podria escriure un llibre sobre, no sé, sobre la Vila de Gràcia, perquè ni hi he viscut ni ho hem amat, diguéssim.
Aquest ja el faré jo, Pau.
Doncs pues mira, això no, clar, jo... No és una cosa buscada, tampoc. He escrit sobre el que conec, que és el meu poble, que és el tipus de gent que ve. I, no, home, segurament gent que té més talent ho podria fer sense haver-ho mamat, però jo el bo que he tingut, per dir-ho d'alguna manera, és que és el que conec. No ho atribueixo com un mèrit ni res, simplement és la realitat que conec i, per tant, és del que he escrit. No?
És una mica un llibre també ple en el fons, de crítica social. Riurem molt, però en el fons hi ha molta crítica social. Ets un hater?
Bueno, a vegades m'ho diuen, però intento que no, la veritat. El que passa que... No, perquè és molt fàcil... Això sí que ho tinc molt al cap, que és molt fàcil destruir i molt difícil construir, no?, en general, a la vida, al futbol, a tot. I no, intento que no. El que passa que, bueno, evidentment el llibre és una hipèrbole, no?, i ja va a buscar això. Però no tinc... Que ningú es pensi que detesto els francesos i vull que els exterminin. No, simplement és una hipèrbole constant i ja està. No? I crec que en general la vida no ho sóc. I ho intento no ser-ho, no ho sé.
Però són una mica detestables.
Home, és que també, clar... El tema és que també... Si fem una mica d'autocrítica, potser nosaltres quan anem de viatge a algun lloc o a fer turisme, també som una mica iguals. A mi una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia és que, no sé als altres pobles si passarà, però a Roses, per exemple, jo m'hi he fixat molt. Condueixen pitjor, perquè a més els delata la matrícula, no? Condueixen pitjor. Si es pensen que poden caminar pel mig d'una carretera transitable sense que... És com si el fet de que estiguessin de vacances, i sobretot a Roses, que n'hi ha molts que venen ja... habitualment, no?, que venen cada estiu o que tenen una segona residència, és com que els hi don... No sé, m'imagino que s'ho prenen com una mena de parèntesi a la seva vida capitalista ordinària de l'any, i és, bueno, com que estic de vacances, me'n prenc la llicència d'estar una mica aquí empanat sense tenir... Com si nosaltres fóssim un decorat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Jo crec, Pau, que qui es llegeixi aquest llibre veurà dues coses molt evidents. La primera, i la dèiem molt, això, la teva ironia. D'on et surt la ironia? Criticar les coses a través de la ironia.
Això sí que... Clar, no sé, parlar d'un mateix sempre és molt egocèntric, no? Però és que tampoc et sabria dir, eh? No, o sigui...
Tens referents amb això?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat molt que sí que en aquest sentit és un geni, però evidentment és incomparable, que és en David Foster Wallace. No sé, en Pere Caldés també era una mica així, perquè en Pere Caldés fotia bones nates, el que passa que sempre des de... No, o parlava de temes seriosos, sempre com amb una capa d'ironia. Suposo que al final el que fa la ironia és que et permet parlar de coses serioses sense semblar tu que t'estàs exposant molt i que t'importa molt, no? I hi ha molts escriptors... Jo ni tan sols m'hi considero, però hi ha molts escriptors que això que troben paraules molt maques i que saben trenar frases molt amb una càrrega com, no sé com dir-ho, poètica molt gran, i a mi em surt així. No és buscat, eh? Simplement és la manera que tinc, doncs, d'expressar-me. Intento que la vida diària no, però quan escric, doncs sí.
Andrés, una mica... és que jo m'expresso així. Per això també és un llibre sense pretensions, i quan dic sense pretensions és... sembla una conversa entre col·legues.
Sí, això m'ho han dit molt. No sé. No sé què dir-te. Suposo que també... clar, jo quan... a banda que és un llibre curt, una cosa que sí que tenia molt clara és que havia d'explicar coses i havia de crear imatges, com si fos pràcticament un guió com de sèrie o de pel·lícula, no? Perquè és que no tenia marge per posar-me a filosofar, no? I també a vegades a mi em cansa una mica els llibres que t'intenten vendre com la manera de veure la vida de l'autor, no? Jo sempre penso, bueno, explica tu el que vulguis explicar i ja s'entendrà com veu el món, no? Però a mi la típica frase de... i ho he fet, potser ho he fet en el llibre en algunes ocasions, eh? Però no m'agrada especialment això de, jo què sé, la frase que t'explica el que és l'amor, no? Mm. Bueno, doncs ja a través dels personatges potser ho entendran millor.
Mm. Em deies que volies que fos un llibre d'imatges, eh? Escrius el llibre. A la Badia de Roses, just davant de la platja de la Perola, els llobarros mengen, caguen i neden dins les piscifactories, que són i sempre seran tot el seu món. No es pot dir que els sembli malament. La qüestió és alar, voltar i procurar no rascar la xarxa amb el llom, no deixar-se gaires escates pel camí, gaudir del que hi ha, si és que es pot gaudir d'alguna manera, fins que tot s'acabi d'un dia per l'altre sense entendre ben bé per què. Entre altres coses, què et passa amb els llobarros?
Bueno,
tu, perquè el llibre n'està ple,
sí,
de llobarros.
De llobarros i d'animals en general. M'agraden molt... ara semblaré un friqui, però m'agrada molt la fauna i la flora també, però a banda de que vinc de família de pescadors, i jo, evidentment, sóc l'últim escaló i el que ha retingut menys, i ara podria venir aquí el meu cosí i us faria una tesi, o el meu avi us hagués pogut fer una tesi sobre el peix, sobretot. Jo, per desgràcia, ja he retingut molt menys, però sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha interessat molt, i és una cosa que això sí que és completament involuntari. Jo no tenia cap voluntat de que hi haguessin tantes metàfores amb animals ni res, però sí, ja surten molts animals. És que ho vaig comprovar l'altre dia per un altre tema i pràcticament a cada conte surten. I el tema dels llobarros, bueno, que a banda que estan just davant de l'abadia, o sigui, a l'abadia de Roses, just davant del poble, uh-huh, era com una metàfora, bueno, no sé, estan tancats i no poden sortir, i, bueno, el que has llegit, al final, d'alguna manera estan atrapats, no? I és una mica del que va el primer conte, i com que, a més, el protagonista, les coses que li passen a davant de la piscifactoria, però a terra, doncs em semblava una bona metàfora.
A més, dius que vas créixer tement que se't cruspés un calamar gegant.
Sí, això és veritat, veritat. M'agradava també per l'avió del llibre, perquè, a banda que ja et situo una mica en el marc aquest de les cales de Roses i tal, és veritat, a mi em feia molta por anar en barca amb el meu avi i així, i el meu pare sempre em tirava de la barca i tot, perquè a mi em feien por, o sigui, la imatge de les algues, no? Que la veus des de dalt, bueno, que, no, no, que són la Posidònia, vaja, em feia por, em pensava que sortiria un calamar i se'n menjaria un tauró o el que sigui, i sí, vaig estar molt de temps sense llançar-me a l'aigua per culpa d'aquestes pors.
El calamar gegant.
Sí, sí.
La grota entre les dents, abans ho deia, és un llibre ple de referències a l'Empordà. És un llibre només per la gent de l'Empordà?
No, jo crec que no, al contrari. Jo crec que el gaudirà gent de l'Empordà, perquè, o de Roses especialment, perquè tots els escenaris són roses i cada que és de passada i et situa, diguéssim, vull dir, tots els escenaris són reals, i llavors una persona de Roses que conegui la banda de Roses, que no és tan turística, que és la que hi ha, diguéssim, a la carretera de Montjoi, que és on hi havia el Bulli, etcètera, uh-huh, tota aquesta part que és molt maca, és bàsicament on passa gairebé tot, llavors ho podran situar, però al contrari, a mi m'agrada... O sigui, jo també l'he escrit, aquest llibre, perquè sempre he pensat, segurament m'equivoco i no he llegit prou, però que l'Empordà i les zones així maques, diguéssim, com les cales, te les explicaven sempre des de fora, sempre amb la... no sé com dir-ho, te l'explicaven de manera romàntica, de, oh, que guai, anem allà i mireu que maco que és, no? I justament el llibre el que pretén és explicar-te el que hi ha quan et quedes aquí i ets tu el que està de cara al públic aquí i et quedes tu l'hivern aquí, no?
Dancing on your fours to keep away the clock. Avui a la caravana de Ràdio Estel que estem presentant aquest llibre de Pau Gusí, La garota entre les dents, d'editorial Columna. Pau, per què obres cada capítol amb un tema musical?
M'agrada molt la música i soc molt melòman. M'agrada escoltar-la perquè sóc un negat, no sé ni cantar ni tocar cap instrument ni absolut res, però... Bueno, també, mira, si et dic la veritat, a l'Atrapa'm si pots, una de les proves que fem és musical i també sempre acabo aprenent o descobrint nous grups. I, bueno, soc una mica friqui en el sentit de que tinc 30.000 llistes a l'Spotify i tal. I, bueno, a banda d'això, cada cançó, no sé si al lector li semblarà coherent o no, però el paràgraf que escullo per començar el conte té una mica a veure amb el que passa després a dins.
Per cert, que també ens parles de l'amor, com deies en aquest llibre, i escrius: potser tot seria més senzill si relativitzés el gènere femení, si no depengués emocionalment de noies com la que ara mateix justifica el sentit de la seva existència, però llavors ella li posa el cap sobre el pit de Pilat i tots els raonaments es desdibuixen.
Que vergonya ara que ho hagi dit. Hòstia, no m'havia passat mai encara això, m'ha fet bastanta vergonya, la veritat. Bueno...
És... Posa en vermell, eh?
Sí, la veritat. Clar, així tret de context sembla el llibre més cursi del món, no? Però, no, bàsicament, com que els protagonistes són adolescents, i quan ets adolescent et sembla això, que no et faci cas una noia o que et faci cas, és com la cosa més important de la història de la humanitat, no? I és el que volia... Clar, el protagonista d'aquest conte en concret que has llegit és relativament jove i relativament pringat, i llavors que li estigui fent cas una noia és com la cosa més important que li podia passar a la vida, no? Uh-huh. I és el que intento escriure aquí. Sí, no pretenc fer una tesi sobre l'amor, és simplement... Com que els protagonistes són joves, sempre acabo pensant que quan tens aquesta edat et penses que és el més important que hi ha. I, bueno, segurament és veritat, eh? però que ho expresses d'una manera que és ridícula de vista en perspectiva, segurament.
Però et vull fer un joc, que ho deixarem després pel final, però abans... estàs a presentacions del llibre?
Ara sí, el dia 31, el dimecres que ve, el presentem a l'ONA, a la llibreria ONA, de Pau Claris, i després a Roses el presentem el 23 de febrer, i em sembla que ja es pot dir, el 14 de febrer també el presentem a La Llama, a la botiga especialitzada en humor, el dia 31 amb en Patrick Urbano.
Epa!
Sí, que som bons amics, i el dia 14 amb en David Cobo, que és periodista i un crac.
Déu-n'hi-do. Per cert, que ens parlaves de l'Atrapa'm si pots, per qui no ho sàpiga, pel Cosí és guionista, no?, de l'Atrapa'm si pots.
Sí, bueno, ara més aviat faig de coordinador, vull dir que ja no escric gaire, però més aviat, bueno, miro que el programa tingui el mateix to sempre, però sí, tècnicament sí.
Com va un format com aquest per la tele?
Home, està funcionant moltíssim. Avui m'han passat les audiències d'ahir i va fer un 14, que és molt, i la veritat és que no, funciona tot superbé. I jo no sé, sempre m'han dit que la tele és un món molt, molt cabró i tal, però jo la veritat és que allà estic encantat i ens portem molt bé tots i a més funciona, vull dir que no em puc queixar de res.
On creus que rau l'èxit d'un programa així?
Bueno, és un programa que el pot mirar des de un tio de 30 anys que s'està fent el sopar, una família amb els nens, que es veu que als nens també els agrada molt, o hi ha gent més gran que, no sé, que està a casa després de sopar i ja està mirant la televisió, i en Llucià els hi cau molt bé, em consta, i bueno, és això, agrada a un públic molt gran, i aviam, també, i bueno, clar, evidentment, tenim uns guionistes molt bons, i tot un equip molt bo, les productores, la directora, el director, l'espectacle, Marta, tothom som uns cracs.
Va, i torno al llibre, però al segon, perquè et preguntava, hi haurà segon llibre, i em deies, sí, m'agradaria que fos una novel·la, ja tens idees pel cap o no?
Bueno, sí, a mi m'agradaria, clar, no ho tinc definit, i també serà d'aquí un temps, no, perquè és una feina que exigeix molt de sacrifici, i també quan ho estàs fent dius, hòstia, hi estic deixant aquí molt la pell, i a vegades dius, bueno, també s'ha de gaudir de la vida, no? Però, bueno, m'agradaria... Segurament també que fos... Bueno, encara no ho tinc clar, però potser fer com una mica de paròdia de la nostra generació, de la meva, dels problemes que tenim.
Que són?
Bueno...
Hòstia, que vull obrir meló.
No, però...
Maco.
Per exemple, el tema de la salut mental, no? Que tothom el té molt al cap i que ara, bueno, gairebé fa la volta, no? Abans no se'n parlava i era un drama, evidentment. No vull imaginar com era viure als anys 50, però ara ja potser s'ha fet la volta, no? I jo crec que un tema com aquest, si li dones la volta i te'n fots, no deixa de ser una manera d'homenatjar-lo, no? Pues per aquí podria anar, per exemple, però ja et dic, no falta molt.
Em deia si te'n fots, per tant, entenc que tal com hem vist escrit aquest llibre, que és amb aquesta ironieta, amb aquesta crítica àcida, això és l'estil Pau Cosí?
Sí, jo no sé fer-ho d'una altra manera. O sigui, no és perquè digui sí, és que sóc molt bo, no, simplement és que no sé fer-ho d'una altra manera ja quan escrivia articles o... Bueno, és que no et sabria dir per què, la veritat, sempre ho he fet així. No.
Deia que volia jugar una mica amb tu, perquè abans et preguntava si et consideraves hater. No n'hem tret molt l'aigua clara, però anem una mica al teu Twitter. Jo et dic tres tuits i tu em comentes cada tuit. Són una mica d'aquells virals, d'aquells que s'han fet virals. El primer m'agrada molt. Quan arribes a Barcelona descobreixes un tipus de pijos que no és condescendent pel pis on vius o el cotxe que portes, sinó perquè amb 28 anys no has llegit algú aleatori rotllo Honoré de Balzac.
Sí, no anàvem a ningú. No el dirigia a ningú en particular.
Però ningú s'enfadi, que ningú s'enfadi.
No, vull dir, el que sí que, bueno, d'alguna manera ho he detectat, no? Com... No tant personalment, perquè al final tu tries amb la gent que t'envoltes i evidentment amb una persona així no seria el meu amic, no, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que ho he notat. I també va una mica d'això al llibre, en realitat. Quan, no sé, potser és un complex meu, però jo vaig arribar a Barcelona i hòstia, a l'institut, i jo les estones que tenia llibres... No sé, quan tenia 16 anys anàvem amb la moto i anàvem a saltar de l'espigó i jugàvem a la Xbox, saps què vull dir? Mm. I llavors, o això, o el que parla el llibre, o quedàvem amb noies, o bueno, era ni millor ni pitjor, però era el que fèiem. I llavors vaig venir aquí i a mesura que passa el temps, clar, t'adones que tu potser no tens un background cultural tan gran com altres. De fet, aquest tuit no és una crítica, és com, fins i tot, algú podria dir que estic, no sé, afalagant a aquestes persones que han tingut aquesta sort, però jo et dic la veritat, jo quan vaig venir aquí no havia llegit ni la meitat de potser un tio de jo què sé, torno a dir la Vila de Gràcia, que potser ja li havien descobert un univers de, jo què sé, d'això, Foster Wallace, amb 15 anys, i ja llegia David Foster Wallace, que és un tio superirònic i que pots aprendre moltes coses amb 15 anys. Però jo no, jo, és això, jo fins que no vaig conèixer unes certes persones, és que diria fins i tot gairebé després de la universitat, que em van obrir com certes portes i certs autors i tal, no. I això es pot fer o bé... que és, per exemple, per dir algú, en Pep Antoni Roig, que és molt amic meu, que és un tio que és filòleg català i que et podria parlar de qualsevol autor, o es pot fer malament com gent que és condescendent i no has llegit aquest, doncs vaja pringat, no? Bueno, doncs perdó per estar amb la moto. No sé.
Anem al segon, va. Entre ser una persona que abraça poc o una que abraça molt, sempre és millor pecar de conservador.
Sí, això me'n recordo que vaig escriure... És que és una tonteria supergran, eh? Però realment, és que clar, totes aquestes coses vistes en perspectiva empitjoren molt. Però me recordo que estava al carrer i vaig veure com el típic tio així superintens abraçant una noia. I clarament la noia feia... O sigui, com, no sé, companys de feina o alguna cosa així. No de la meva feina, estic parlant d'una persona sí. aleatòria que vaig trobar pel carrer. I es veia molt clarament que la noia era en blanc, bueno, ja està, no? Deixa'm abraçar. I vaig pensar, home, tio, si has de pecar d'algú, peca de no ser carinyós, perquè ser enganxós, joder, quina merda, no? Espero no ser mai així.
I jo crec que un dels millors també és aquest. Obres de teatre abans. Terra Baixa, Maricel, Homes i No. Obres de teatre ara. El sorprenent misteri del nen que menjava pipes al llit. Tu i jo som hipopòtams que no ballen sardanes. Mare, per què les parpelles s'inflen amb el vent?
Bueno...
És boníssim, aquest.
No sé què dir-te. És una tonteria que vaig veure i vaig pensar, joder, com és que... Segurament és totalment demagògic, perquè també n'hi ha amb títols curts ara i segur que abans n'hi havia amb títols llargs, no? Però també passa amb els llibres, ara, no? En plan, tots els llibres...
Déu-n'hi-do.
El meu, Déu-n'hi-do, la frase ja és prou llarga, però...
Una mica no canto jo i la muntanya balla.
Sí, o et vaig donar ulls i... És que no recordo ni la segona part. És una crac, la Irene Solà, no estic dient el contrari. Però,
no, a mi m'encanta.
Però, no sé, és veritat, no? Abans passava com... Els llibres tenien títols més curts.
T'han caigut castanyes per tuits com aquests, o no?
No, en general, no. És que... Mira, quan deies lo de hater, clar, al final això de les abraçades, per exemple, sí, home, és un tuit de hater segurament, però no va dirigit a ningú, no? És com un renec, com un senyor cridant enmig del carrer, cagant-se amb tot. I, evidentment, si fas això ets un boig, no? I llavors, pues mira, ho poses a internet, que d'alguna manera també ho ets, però no sé. Però a mi, per mi, hater seria com etiquetar algú, no?, i dir-li que malament que ho fas, tio, jubila't, no? Això sí que ho trobo lleig, i això és... No sé, cadascú fa el que pot i ho intenta, i jo intento ser constructiu. Quan aquests que faig també són una ironia d'això, de, bueno, doncs la gent s'abraça molt què està passant, però no intento no fer mal a ningú.
Ara deixa'm tirar una mica a mi d'ironia. Per això el René, que ho deia, que ens deies ara, ets un senyor gran en el cos d'un noi jove?
Això també m'ho han dit molt. De veritat que intento que no, de veritat. No m'agradaria que se'm veiés així al món, la veritat, però... Bueno, no ho sé, m'ho han dit molt, la veritat. Intento que no, intento... Ja et dic, és tot... A vegades també penso, bueno, és tot per fer gràcia, saps? No? O sigui, evidentment, des del dia que vaig escriure que la gent s'abraça molt...
Sí, però la gràcia sempre té alguna cosa de veritat, eh?
Sí, però vull dir que des del dia que vaig escriure això de que la gent s'abraça, he dormit perfectament i no he estat pensant mai més ni un segon, hòstia, la gent s'abraça molt. Simplement en aquell moment vaig pensar, bueno, mira, això potser fa gràcia a la gent, si li treus un somriure a algú, doncs ja val alguna pena, no? No. És la reflexió que faig, eh? M'és igual si la gent s'abraça o no. Abraceu-vos molt.
Dia 31 a la llibreria Ona de Pau Clarís a Barcelona, dia 23 de febrer a Roses, 14 de febrer a La Llama, també a Barcelona, La Garota entre les dents de Pau Cosí, editat per l'editorial Columna. Espera, Pau, que em sembla que el coneixes. És que tenim un seccionista que ens parla de cinema cada setmana. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bueno, dia, perquè bon poc.
Què pas? Un altre hater.
No, perquè la gent ja pot notar que m'ha passat a mi ara la onada de grip.
Val, tens veu de moc, eh, una mica?
Sí, una mica.
Val.
No podia deixar d'estar de saludar el Pau.
Ara. Per favor. Víctor, de què us coneixeu amb el Pau?
Clar, ens coneixem de moltes coses, però una de les anècdotes que jo vaig... Perquè si no, no us he escoltat tota l'estona, si no ho he explicat, que el Pau també ha estat col·laborador al Nació.
És veritat.
A la secció de Next, que la porto jo, i va ser un absolut goig que ens va deixar, evidentment, perquè havia d'escriure un llibre, que és molt més important que escriure al meu costat. La qüestió és, jo el vaig conèixer, i això, Joan, t'agradarà, perquè el Pau... escrivia crítiques de cinema.
Ep!
Entre cometes i moltes altres coses, Pau, però sí, escrivia sí. També crítiques de cinema al Nacional. I jo sempre el llegia i deia, aquest tio em fa una ràbia perquè és boníssim. I ja tenia aquest to d'ironia, aquesta picaresca, aquesta... A vegades sí que aquest punt d'home gran en un cos de jove, perquè tenim la mateixa edat, però ens vam conèixer d'això, després d'amics en comú, i aquí estem.
Sí, sí.
Pau, deixem que us pregunti als dos. Començo per tu. I ja sé molt bé que vaig pel broc gros, eh? Però com que els dos veniu del món cultural, de la crítica cultural, etc, us ho vull preguntar. Com està el món de la cultura a casa nostra?
Bueno, que comenci amb Víctor, que segurament...
Clar, sí, el món de la cultura en general, malament, perquè si hi ha la base que hem de lluitar-la, i això el Pau estarà d'acord amb mi, perquè en lluita bastant més que jo, amb la llengua catalana ja ho tenim complicat, doncs imagina't si hem d'introduir el fet cultural. Però almenys per la part que em toca a mi, sobretot més audiovisual, jo crec que hi ha una espècie d'oasi aquests últims anys que estan en la cosa molt bé, però no acaba com de... fructificar-se en audiències, en seguiment de públic, saps? I a mi això em preocupa, perquè sé que també hi ha una espècie de lligam en el món de la literatura i en el món del teatre, que això ho domines tu també, Joan.
Sí.
Però...
Escolta, Víctor, no sé, una pregunta, eh? T'estàs fent el cafè o alguna cosa, o com va això?
No m'estic fent res.
Val. Tens obres per
què
casa?
Passa? Pot ser que hi hagi obres per aquí.
Va, no, pot ser, no. Estan tirant una paret a terra.
Estan metrallant, no? Vale.
Sí. Tira.
M'allunyaré. No, la qüestió que deies és això, no? Jo crec que el món de la cultura sembla que estigui bé, però no acaba de notar-se aquest auge de qualitat.
Jo no, o sigui, amb tema cinema i amb tema sèries no et sabria dir, perquè és que la veritat, o sigui, te deixaria anar opinions de cunyat i no tinc ganes de fer-ho, no? Però el que potser ocupa més, que és, per exemple, la música, uh-huh. que ja en tinc una mica més, bueno, jo crec que hi ha hagut com un repunt ara supergran, no? I un desacomplexament que semblava que només es podia fer un tipus de música i ara estan sortint moltíssims grups i hi ha el rotllo de l'urban, no, ara. I, joder, això jo sí que ho celebro, perquè realment, jo ho recordo perfectament, quan per dir-te amb la música, quan jo anava a l'institut, era impensable que sonés una cançó en català en una discoteca, no? Com no sigui aquella la Tinc ganes de festa. I ara, bueno, doncs, com a país, diguéssim, com a Catalunya, jo crec que s'ha de celebrar que després hi haurà qui diu que diuen barbarismes i el que sigui, que encara que sigui coti per coti, que l'hem escoltat 2 milions de vegades, que soni en una discoteca una cançó en català, doncs jo ho celebro. I després, per la banda de la literatura, per exemple, clar, ja et dic, evidentment, el problema gegantí aquí és que hi ha gent que en castellà, i ja no dic en anglès, evidentment, però en castellà i anglès, poden viure d'escriure, i en català, la Sílvia Soler, l'Empar Moliner i en Xavier Bosch i molt poca gent, la Irene Solà, tots ells perquè s'ho mereixen, perquè són boníssims, no? Però evidentment, clar, m'imagino, no sé, tot és molt difícil, no ho dic per mi, no pretenc viure d'escriure ni molt menys, que ningú estigui interpretant això, però és molt difícil poder-s'hi dedicar exclusivament, no? I això al final... mira, et poso un altre exemple, amb els youtubers, no? Els youtubers... Si ho han de fer en català, l'única solució que hi ha passa perquè Òmnium o la Generalitat o qui sigui els hi pagui els vídeos, literalment. O sigui, els hi pagui per fer vídeos. És l'única solució, perquè si no, evidentment, tu pots tenir la perspectiva de país i seguir-ho fent en català, però és un tema dels youtubers que depèn de les visites i mai tindran el volum de visites per un simple fet de que som menys castellans per poder-ho fer en català. Llavors, és que jo ho tinc claríssim. No, la solució no és absorbir-los, que els absorbeixin els mitjans, sinó que perquè llavors es desdibuixin i deixen de fer el que fan bé, sinó que la Generalitat els hi pagui directament.
Escolteu, aneu a les llibreries a comprar aquest nou llibre de Pau Cosí, La Garota entre les dents, editat per Columna, i que val molt la pena. Pau Cosí, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos aquest llibre, que vagi molt bé.
A tu per convidar-me. Estoy dándole vueltas y estoy volviéndome loco.
Aunque le dé que perdone, tiro piedras por la calle. Aunque le dé que perdone, tengo la cabeza mala de tantas preocupaciones.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
38 minuts que passen de les 11 del matí. Tenim una darrera hora que comunicar-vos. És per això que ens acompanya el director d'aquesta casa, Toni Herbàs. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I és que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han acordat de forma unànime que el cardenal Joan Josep Omella no comparegui a la comissió d'investigació de la pederàstia en els àmbits de l'Església, l'esport i el lleure.
Sí, que en aquest cas es fa al Parlament de Catalunya. Així li ha transmès el cardenal Omella en una carta a la pròpia presidenta del Parlament, l'Anna R., i a la que ha tingut accés a Ràdio Estel. I ho fa perquè el propi Tribunal Constitucional, diguem que delimita en una recent sentència les compareixences en aquestes comissions a responsables i temes que afectin directament
a l'interès públic. Llavors, això vol dir que hi ha uns límits clars sobre les qualificacions que es puguin derivar en aquestes comissions. I recorda també que només els tribunals tenen aquesta funció en un estat de dret. Aquests límits, diguem que també es projecten sobre el deure de comparèixer. Sent un tema, el de la comissió, que està fora de l'àmbit d'aquest interès polític i públic que empara aquesta sentència del Tribunal Constitucional, tots aquests bisbes, els 10 bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, entenen que no s'ha de comparèixer, que el cardenal Omella no ha de comparèixer en aquesta comissió. Estava previst que ho fes, en principi, aquest dilluns vinent, dia 2 de febrer, a les 3 de la tarda. La missiva recorda també que l'Església ha col·laborat en la investigació dels abusos amb el Defensor del Poble, amb la recent presentació del seu informe, a més d'encarregar una auditoria pròpia i, finalment, també fer un informe propi que es va anomenar per a donar llum i on es donaven també detall de la investigació pròpia que havia fet l'Església, tant a nivell diocesà com a nivell de les ordres. Tot plegat també fa pensar que si els bisbes han acordat que el cardenal Omella no ha de comparèixer al Parlament, previsiblement no ho faci cap representant de l'Església diocesana.
Doncs escolta'm, sempre hem dit que la ràdio existeix perquè s'expliquin les coses, ho dic perquè moltes vegades i molts mitjans ara començaran a dir per què no compareixen? Doncs som aquí a Ràdio Estel explicant per què no compareixen i ja està.
I els arguments en aquest cas estan en la pròpia carta que li va adreçar ahir mateix i a la qual ha tingut accés Ràdio Estel. Ahir va arribar al Parlament de Catalunya aquesta carta.
Nosaltres que ho seguirem tot plegat segurament des dels butlletins d'aquesta casa. Toni Herbàs, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Oi, mira, vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és.
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi? Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
I ara sí que l'hem deixat allà penjat amb unes obres. Víctor Rodrigo, bon dia de nou, eh?
Bon dia de nou, no ho sé, noi. Han decidit tota l'escala a fer obres de cop.
Estàs hater, tu també, avui.
No, però...
Tu també, eh? Com si fos una novetat.
Però l'únic dia en què ho haig de fer telemàtic per qüestió de salut, i m'estan penjant quadres a tots els pisos.
Ai, Déu meu.
Una cosa tremenda. Bueno, què, com estàs? En fi.
Bé, home, millor que tu, crec.
Segur, això segur.
Escolta'm una cosa, abans de xatxarà i intro... Anem a la cançoneta?
No en tenim, avui.
No tenim cançoneta?
No, perquè avui... Jo ho vull fer quan estiguem davant. Avui he decidit fer una mica de petit cop d'estat a la secció.
Ah.
I com et vaig escriure per WhatsApp, que és una cosa que sempre expliquem als oients, que sí, tu i jo tenim comunicació
correcte,
constant durant la setmana... Avui només ens dedicarem a una cosa.
Val.
Que és especial Oscars, perquè hi ha moltes coses a comentar.
Molt.
I crec, hi ha moltes coses i crec que tenim molt marge per debat, perquè crec que és un dels anys on les nominacions, no et diré polèmiques,
sí,
però sí més discutides, que sí, generen més debat.
A mi hi ha alguna que m'ha emprenyat una miqueta i tot, eh?
Exacte. Però vaja, jo t'he preparat també algunes cançonetes.
Val.
Per amenitzar una mica el fet de que hauràs d'estar escoltant tu i els oients la meva veu.
Sí.
I també podem parlar d'una última hora d'avui.
Sí. L'última hora la deixem per després.
Vale.
Val? Anem primer als... No, t'ho dic perquè... Bueno, jo ja sé per què ho dic. Són aquelles coses. Tu fes-me cas, Víctor, tu fes-me cas.
Jo sempre te'l faig.
Anem a la primera musiqueta que has portat?
Som-hi. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for?
Vinga, va, Víctor.
Clar, és que aquesta cançó ja l'ha escoltat. Et diria que centenars de milions de persones,
sí,
al planeta, perquè és una de les cançons que formen part de la banda sonora de Barbie,
uh-huh,
que està nominada, evidentment, com a millor cançó, aquesta i la de Josh Kent, la de, sí, Ryan Gosling. Quina és, per què començo amb això? Barbie no forma part ni del podi de les pel·lícules més nominades.
Re.
Als Oscars.
Quart lloc, eh?
Sí que n'ha aconseguit 8, sí, però el podi el marquen Oppenheimer amb 13, que és una cosa que podia estar dins dels marges del que consideraríem normal.
Sí?
Jo crec que sí, perquè, val, hi ha molts tècnics, hi ha un punt també de... Ell juga amb avantatge en el punt del guió adaptat, que això després ho desgranarem. Christopher Nolan s'ha reivindicat, llavors entra en direcció. És una cosa que no li havia passat mai a Nolan, perquè totes les seves pel·lícules tenen moltes nominacions, però l'apartat tècnic, en els apartats grans, no havia destacat tant. Llavors ha fet ara un win-win, no? Llavors així tenim les 13. Després tenim Poor Things amb 11 i Killers of the Flower Moon amb 10. Per què destaco el podi? Primer, que Barbie no hi sigui, és un... no hi sigui en el podi.
Sí. Jo crec que sorprès i ha sorprès de quina manera.
Sorprèn moltíssim perquè hi han dos premis en els quals no hi entra. Llavors ja en formaria, ja en tindria 10.
Mm.
Que són el de millor direcció, que no està Greta Gerwig, i el de millor actriu principal, que no està Margot Robbie.
És increïble. Per mi és increïble.
És molt bèstia perquè... O podríem... Aquí el debat és... que és important, eh? Perquè, mm-hmm, no és una qüestió tampoc de blancs i negres, però sí que ho és quan l'Acadèmia decideix que nominen Amèrica Ferrera a actriu secundària,
sí,
quan el seu paper tampoc és que sigui una qüestió mega destacada i que brilla gràcies també a que fa tàndem en molts moments amb Margot Robbie,
sí,
però si decideixes per a mi això en la nominació, no pot ser que no entri Margot Robbie a la millor actriu. I no pot ser, tampoc, que Greta Gerwig no hi entri a millor direcció.
Correcte.
Per què? Perquè tornem a estar una altra vegada que aquesta pel·lícula tenia tota la raó del món. Perquè només hi ha una directora de totes les, en tot l'apartat de millor direcció.
És que és
Justin Triet.
Sí, sí, sí.
Per Anatomia d'una caïda. Però és que tres de les pel·lícules més importants de la temporada, que són Past Lives, Barbie i Anatomia d'una caïda, només aquesta entra. L'última entra a millor direcció. Les altres dues no hi entren. I només Celine Dion hi entra amb el guió, millor guió original, i Greta Gerwig només entra a millor guió adaptat, que ja m'explicaràs tu, que aquí també et vull preguntar la teva opinió.
Uh-huh.
Guió adaptat de què? Que és molt graciós, això.
Totalment d'acord.
Perquè també va en parella amb Noah Baumbach, que és el seu marit i el director de cinema, i és un guió esplèndid, eh?
Sí, sí, sí.
Però tu què en penses de que sigui guió adaptat perquè, bueno, adaptem Barbie, ja, però...
Mira, primer és una estupidesa perquè se li dona la volta a la història de forma rellevant, però rellevant. I estem parlant del feminisme, i això ho remarco des del dia que va sortir Barbie i la vaig poder veure. Estem parlant del feminisme als Estats Units, que ja sé que arriba Barbie als nostres cinemes i sortim del cinema molts pensant a mi m'havien venut que això era superfeminista i tampoc ho és tant i és un discurs que ja està molt superat aquí. Sí, aquí, però allà no. Allà és de les primeres vegades que en cinema es fa aquest discurs, tan clar i tan contundent. Això primera. Segona, que aquest discurs te'l faci una dona com a directora és rellevant. És molt rellevant. Que te'l faci Greta Gerwig, que ho fa contínuament en les seves pel·lícules, també és rellevant. No entenc la no-nominació. I encara una tercera cosa. Tots, o molts dels que vam dir, hosti, jo crec que és una pel·li... És evident que no és la pel·li del segle. És evident que no ho és. És una bona pel·lícula. I està, i que reivindica coses, val? Però una de les coses que vam dir molts va ser... El que no podem fer és, perquè que es digui Barbie i vagi tot de rosa, és banalitzar aquesta pel·lícula. Perquè sí val la pena veure-la. I si la banalitzem, deixarem de veure-la, i si deixem de veure-la, que aquest discurs tan positiu que narra Greta Gerwig a través de la seva pel·lícula, deixarà d'arribar la gent. Doncs bé, el que no pot ser és que el primer que banalitzi una pel·lícula com aquesta sigui Hollywood.
Exacte. És que no hi puc estar més d'acord, perquè fins i tot si... Hi ha gent que segurament no ho coneixerà, perquè és una qüestió més de rerefons de la producció de la pel·lícula, però es va fer molt mítica, que va passar fa dues setmanes, la conversa que van tenir Cillian Murphy i Margot Robbie en una de les seccions que té Variety, la revista dels Estats Units, en el que intenten ajuntar dos actors molt importants, ja sigui de la mateixa pel·lícula o que estan estrenant a la vegada, no? I que tinguin una conversa entre ells dos, que ells dos es preguntin, es parlin, que no hi hagi un entrevistador pel mig, que sigui molt fluid. Llavors, Cillian Murphy li pregunta sobre la producció de la pel·lícula a Margot Robbie, llavors, a mi, sabent aquesta informació, que és Margot Robbie és productora de Barbie, i ella té la idea des de fa molts anys, i és ella la que li planta la idea a Greta Gerwig, i Greta Gerwig diu, jo faré el guió sencer, i després ja et diré qui vull per la pel·lícula, quins actors em semblen bé, quines seguantes, etc. I Margot Robbie li diu, perfecte, que si no m'has de posar a mi, no em posis, és igual. Si vull els millors actors i les millors actrius. Llavors, amb aquesta premissa, el que no pot ser és que Hollywood, que ho sap tot, perquè és mentida que no sàpiguen res, i més els 500 i 600 acadèmics que hi ha allà a Hollywood, que això ho posin a guió adaptat. És que no té cap sentit. I a sobre, al posar-ho a guió adaptat, qui s'ha quedat fora de guió adaptat? The Killers of the Flower Moon. O sigui, que no estigui nominada. The Killers of the Flower Moon, en el millor guió, a un dels dos apartats, és una altra de les vergonyes de què més ha de fer Martin Scorsese,
sisplau,
perquè no riguin d'ell i perquè després tothom plori quan d'aquí, espero que 15 anys, quan tingui 110 anys, el senyor es mori.
No, tots seran homenatges i ho saps.
Clar, però és fins i tot... També et podria discutir per què Leonardo DiCaprio no està nominat. No, perquè és un dels papers més fluixos... Però què vol dir que és un dels papers més fluixos de Leonardo DiCaprio?
No estic gens d'acord.
Clar, o sigui, és com fer una analogia d'aquesta perquè l'entengui tothom, és com dir... No, és que jo estic acostumat a que Leo Messi, el Barça, ens marqués 3 i 4 gols cada partit i avui ha fet un gol i dues assistències. És fluixet, no? Home, noi... Clar, m'estàs comparant amb un altre. No, és que aquest era molt important i ha fet un gol. Ja, però... Què ha passat en aquesta edició perquè American Fiction, que és una pel·lícula de nínxol sobre literatura afroamericana, guanyi més rellevància que The Killers of the Flower Moon?
Sí, sí.
És una qüestió que no...
Jo el Barbie, quan deia abans que aquest any m'he emprenyat, una de les qüestions és Barbie. Una de les qüestions és Barbie.
Quina és la segona?
Per cert, que Ryan Gosling ha tret...
Té el comunicat, el vas llegir, no?
Ha tret
el
comunicat, sí. Sí.
Més raó no podia tenir.
Dos, mira, jo no sé si tindré raó o no, però jo crec que tu m'ho discutiràs pel que deies a l'inici. Però que Oppenheimer s'endugui 13 nominacions i The Killers of the Flower Moon, que és el que deies ara, s'endugui 10, a mi també em sembla vergonyant.
Sí, sí. La qüestió és aquesta, que quan el que et deia, que comencen a caure en certes categories perquè Oppenheimer guanya nominacions a tort i a dret. És a dir, crec que Oppenheimer deu estar no nominat a... Crec que eren estils d'aquesta vestuari, alguna cosa així i tal, però The Killers of the Flower Moon, per exemple, no està nominada ni a millor so. The Killers of the Flower Moon.
Clar.
Llavors, que sí, que hi ha algunes, per exemple, en aquesta categoria està Missió Impossible, la part 1. T'ho puc comprar, perquè en acció, ostres, és una de les millors pel·lícules que s'han fet en els últims anys, segur. Però està The Creator, que és una pel·lícula de ciència-ficció que dones millor so perquè fan servir robots i intel·ligència artificial. Això ja ho hem superat, això, de fa 16 anys que ho portem fent. Per aquesta regla de 3, totes les que van sortir a Star Wars haurien d'estar aquí, i no ho estan, normalment. Són aquests petits detalls, com els efectes especials, coses així, que no hi entra, no?, de Killers of the Flower Moon, però hi ha, per mi, la triomfadora que s'emportarà més, per mi, en categories principals, jo crec que serà Poor Things.
Sí? Sí, no l'he vist perquè s'estrena aquest divendres, jo.
S'estrena aquest divendres, molts la vam poder veure al Festival de Sitges, que, per cert, aquest any el Festival de Sitges ha fet un pleno absolut a l'hora de triar certes pel·lícules, perquè unes quantes estan nominades als Oscars. Amb Poor Things, jo crec que molta gent anirà a veure la sorpresa per ells de les grans nominacions dels Oscars, perquè tu, quan vas a veure The Killers of the Flower Moon, t'esperes una gran producció de Scorsese, però no hi haurà megas girs de guió ni una cosa com molt subversiva, no? Amb Oppenheimer, home, el títol és una mica com Titanic. Ja sabem una mica el que anem, ni t'explico ja de Barbie. Clar. La decepció, segurament, per molta gent, haurà estat Maestro, que aquesta, si la discutim després, per mi és una molt bona pel·lícula, però està feta per anar a tenir les 7 nominacions dels Oscars i que te'n donin 0, t'ho diguen 0, perquè crec que és una pel·lícula que està feta pel regodeo de Bradley Cooper. Que això no significa que no sigui bo, ni que ell no sigui, que la pel·lícula no sigui dolenta, sinó que és allò de... Com Babylon. Te'n recordes com ho vam parlar amb Damien Chazelle? El punt aquest de com l'havia fet i quina era la intenció? Pues una mica això. Però Poor Things, per mi, és la gran sorpresa de història original. Un Yorgos Lanthimos, que ja tothom el coneix, però ningú havia arribat fins a aquest punt. Emma Stone, que semblava que ja havia arribat...
Espectacular, Emma Stone.
Exacte. Si ja semblava que havia arribat a la cúspide de la seva carrera, trenca el sostre de vidre i segueix. I segueix creixent, perquè a sobre tenir actors secundaris, a Willem Dafoe i a Mark Ruffalo, i menjar-te'l sencer...
Se'ls menja,
eh? Se'ls menja.
Val.
Sí, la pel·lícula és Emma Stone. I, a més, com d'original és, com et presenta la història, que és com una versió alternativa amb flaires del Frankenstein de Shelley, però des d'una visió, diria una mica més, más 18.
Sí. Jo aniré avui a veure aquesta.
També et presenta una fotografia en el qual tu podries estar semblant que estàs veient com un malson d'una pel·lícula dels anys 30 i 40 de cinema alemany. Te'n recordes aquelles pel·lícules que són amb tons molt grocs, verds, que tenen plans de 4-3, que sembla que estigui encaixonat com una tele antiga? Doncs és aquest punt de que et sembla un conte, però també un malson, però un somni que has tingut molt estrany, que t'estan explicant en modo alternatiu, i tota la vegada et crea un ecosistema que la converteix, per mi, en la perla absoluta dels Oscars. A part d'Anatomia d'una caïda, que ja vam parlar aquí al programa, que em sembla raríssim que la nominin a millor pel·lícula, està nominada a millor pel·lícula, també a millor guió i a millor directora, però no està nominada a millor pel·lícula internacional. Que és com... Què ha passat aquí?
A mi m'ha estranyat, també. Molt.
Perquè en Paràsitos va passar. És a dir, primer, jo entenc que primer, tal com està marcat als Oscars i són americans i aquestes coses, has de passar el filtre a millor pel·lícula internacional i després anar a millor pel·lícula. Si no, quin sentit té això?
Jo li trobo un sentit, però farem una cosa. Farem una cosa, perquè ens queda minut i escaig i anem a les 12 del migdia, escoltem el butlletí informatiu, etc etc. Però de seguida et recuperem, Víctor.
Vale.
Parlem d'això que deies, d'Anatomia d'una caïda, perquè no està a cinema internacional. Jo podria tenir una teoria respecte a això, no sé si la compraràs. I sobretot venim cap a casa nostra i parlem de Jota Bayona.
I de Robot Dreams.
I de Robot Dreams. I, per cert, i també analitzarem aquesta darrera hora que volies comentar amb tu. Fem així, eh?
Fins ara, llavors.
Vinga, va, minut i arribem a les 12. Anem a l'Àngelus, escoltem el butlletí informatiu i de seguida seguim parlant amb Víctor Rodrigo de cinema, d'aquestes nominacions, d'aquest especial nominacions dels Oscars que seguíem aquesta setmana. Recordem, Oppenheimer, 13 nominacions, una barbaritat, Poor Things en 11, The Killers of the Flower Moon, 10, Barbie amb 8 i Maestro 7. Pel que fa a les nostres, J. Bayona s'endú dues nominacions, una millor pel·lícula internacional, que ara ho comentàvem amb el Víctor, la segona a maquillatge i perruqueria, que jo crec que aquesta no s'esperava gaire gent, i Pablo Berger, que s'emporta també una nominació a millor pel·lícula d'animació amb Robot Dream. Sorpresa també per l'equip, vam poder veure a través de xarxes com ho celebràvem. De seguida, com dèiem, ho comentem tot plegat amb Víctor Rodrigo. Fins ara!